Montset Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Hola, com estem? Avui estrenem un nou programa, un programa dirigit a tothom i per tots, on podreu trobar la millor informació actualitzada del cinema. Farem un repàs setmanal a la cartellera. També farem un debat parlant de les pel·lícules més destacades. I a més, parlarem de les curiositats que envolten a directors, actors i rodatge. Comencem Cinèfils en acció. En Cinèfils en acció no estaré pas sola, no? M'acompanyaran cada setmana en Sergio Montesinos, que s'encarregarà de la crítica i d'iniciar el debat, i en Joan Soler, encarregat de la secció Curiositats. Bona nit als dos.
Bona nit.
Hola, bona nit.
El debat.
Bé, què us sembla, nois, si comencem parlant de La Red Social, una pel·lícula de David Fincher que ha tingut molts seguidors però també molts detractors. Parlem una mica del seu argument i després començarem a fer preguntes i comentarem cosetes, vale, de la pel·li?
Molt bé. Doncs La Red Social, pel·lícula que es va estrenar l'any passat, el 2010, ens explica com es va crear Facebook de la ment de l'alumne de Harvard i geni de la programació Mark Zuckerberg. També ens narra els diferents problemes judicials i legals que va tenir amb el seu amic i soci Eduardo Saverink i amb uns companys d'universitat, els germans Winklevoss, als quals es va plagiar una idea que ells li van proposar i que Zuckerberg la va utilitzar per millorar-la i convertir-la a la famosa xarxa social i convertir-se d'aquesta manera en multimilionari més jove de la història.
Tinc entès que els dos germans bessons en realitat no ho eren, que eren un muntatge que van fer després, no?
Exacte, era muntatge. Van agafar la cara d'un,
sí,
i li van posar per ordinador un altre.
Sí, pobre, l'altre actor que no va...
Exacte, no va sortir en pantalla,
cara.
No.
Molt bé. Vale, ja que parlem d'un tema molt recent, el Facebook, que tothom té segurament a les seves cases, què creieu que fa que la gent s'enganxi d'aquesta manera? Fins al punt de que quan arribes tu a casa el primer que fas és mirar el Facebook, si tens notificacions, si t'han agregat amics i de més.
Bueno, jo crec que com que ara mateix es pot portar els mòbils, es pot portar a qualsevol lloc pràcticament, des d'internet, a casa, a qualsevol lloc on estiguis. I és una manera de que la gent estigui en contacte amb tu en qualsevol moment, gratuïtament. Això també
sí, que és molt important.
Sí, i clar, és això, que és com una pàgina web personal, que no has de pagar a ningú, que tu decideixes què vols que vegin, qui vols que ho vegi, i bé, jo crec que és això, no?, el que enganxa més a Facebook, que tu decideixes qui ho veu.
I tu què en penses, Sergio?
Doncs jo penso que Facebook és un cúmul, una barreja de moltes coses. És una xarxa social que incorpora l'opció de publicar comentaris, vídeos, fotos, pots jatejar, pots crear grups de temes concrets, esdeveniments per fer quedades amb els amics, tot en una sola aplicació i molt completa, i això és el que realment penso que enganxa de molta gent.
No creieu que estem una mica limitant la nostra intimitat? Estem exposant informació que potser nosaltres no sabem que la poden veure altra gent. Nosaltres sabem fins a un punt que podem publicar i que no. Però clar, no sabem quines limitacions, perquè no crec que ningú s'hagi llegit les normes d'ús d'aquesta nova xarxa, d'aquesta plataforma. Què creieu?
Bueno, jo penso que justament Facebook no és una xarxa molt íntima. És l'antítesi de la intimitat. Tothom té el seu mur, té les seves fotos, els seus vídeos, on tothom les pot veure. No és precisament una aplicació, per això que el que deia abans, molt íntima.
Centrant-nos més en la pel·lícula, parla'ns una mica primer del seu director, dels actors i de més.
Doncs el director de la pel·lícula és David Fincher, realitzador molt conegut per pel·lícules com Seven, El club de la lucha o El curioso caso de Benjamin Button, entre d'altres. Aquesta és la seva 8ª pel·lícula. És un director que va venir del món del videoclip i que va treballar a la indústria Light and Magic, que és la companyia del George Lucas, el de Star Wars. I bé, el seu cinema es basa per ser visualment molt espectacular, cuida molt els diferents planos de cadascuna de les seves pel·lícules, amb molt de ritme totes elles, un excel·lent ús de la càmera amb diferents travelings i amb moviments de càmera superlentes, destacant l'escena de la regata, que està molt ben feta, i en definitiva és un bon narrador que cuida molt la seva posada en escena de les seves pel·lícules.
Què és el que més destacaríeu de la pel·lícula, sense entrar en detalls, perquè hi haurà gent que no l'hagi vist, i què és el que més us va cridar l'atenció a l'hora de decidir, mira, haig d'anar a veure-la per tal cosa?
Doncs per dos motius. El primer seria el tema, ja que ens parla d'un fenomen tan actual com és Facebook, que està tan de moda i té tanta gent, Sí? I el segon motiu seria el director, perquè David Fincher ha demostrat de sobres que és un dels grans directors actuals i ha fet una molt bona pel·lícula. Té una bona realització, un bon ritme, ritme ràpid, visualment molt atractiva, bons diàlegs, escenes i interpretacions.
Tu, Joan, què destacaries?
Bé, jo crec que és això, anar a veure la història d'aquest fenomen que es diu Facebook, de com va sorgir en res, en 6 anys.
Tenint en compte que va ser una de les pel·lícules preferides als Oscars, ens pots parlar una mica de les seves nominacions a altres premis, els premis que va guanyar, etc.
Sí, la cinta va guanyar nombrosos guardons, destacant els premis de la crítica dels Estats Units, sobretot 3 guardons, el de millor pel·lícula, director per David Fincher i guió adaptat per Aaron Sorkin. En premis més importants com en els Globus d'Or, es van portar els premis de millor pel·lícula, director, guió i millor banda sonora. I en els Oscars va obtenir 8 nominacions i només se'n van portar 3 premis, guió adaptat, muntatge i millor música, sent la gran derrotada enfront de la cinta britànica El discurso del rei, que se'n van portar 4 guardons, millor pel·lícula, director, guió original i actor per Colin Firth.
Bé, espero que tots aquells oients que encara no hagin tingut la possibilitat de veure aquesta pel·lícula s'animin. Per finalitzar el debat, què els hi diríeu, nois, perquè es decidissin? Perquè anessin a llogar-la, a veure-la, etc.
Crec que és una pel·lícula que s'ha de veure perquè és ràpida, no se't fa cansada, a part el tema és molt interessant i és actual, i és això, veure com una persona des del 2004 fins ara ha pogut crear això, i és la història pues, de la seva creació.
Jo faré una petita intervenció perquè jo discrepo una mica del que has dit. A mi se'm va fer una mica feixuga, la vaig trobar molt llarga, però sí que tens raó que és un tema molt actual i que qualsevol persona que tingui Facebook té la curiositat d'anar a veure la pel·lícula. Què n'opines, Sergio?
Jo destacaria dues coses. Primer, el tema, ja que ens parla d'un fenomen tan actual com és Facebook, i el director, perquè David Fincher ha demostrat de sobres que és un dels grans directors actuals del panorama cinematogràfic i els espectadors poden assegurar-se una molt bona pel·lícula.
Molt bé. Doncs què us sembla si fem un repàs de les estrenes de la setmana i, per tant, passem a la cartellera. Come and get
me, boys. Les estrenes de la setmana.
Doncs aquestes són les estrenes d'aquesta setmana. Fúria ciega, una pel·lícula protagonitzada per Nicolas Cage. Després de l'assassinat de la seva filla i del segrest del seu net, Milton, cec per l'ira, es converteix en un home vengatiu que persegueix els culpables. En el seu desesperat intent de venjança l'acompanya una cambrera molt atractiva, al temps que és perseguit per la mà dreta del mismíssim diable.
Escapó de l'infierno. Para poner orden.
Era un buen padre. Tú te mezclaste con mala gente.
Ahora tiene una última oportunidad de redimirse.
Esa secta mató a mi hija. Se llevó su bebé y voy a recuperarlo.
Creí que habías muerto.
Esperabas que hubiera muerto.
Pero la mano derecha del diablo quiere que vuelva con él.
Happy Thank You More, Please. El film és un retrat generacional. 6 joves neoyorquins on les seves vides es creuen intenten, cadascú a la seva manera, descobrir què significa amar i ser amat. Segons algunes crítiques exposen que és més simpàtica que la majoria de les comèdies del seu estil.
¿Qué haces cuando no estás aquí?
Canta.
¿Cantas? ¿Canciones?
Sí, canciones. ¿Qué haces tú?
Escribo.
¿Palabras?
Sí, palabras. ¿Qué tal estás?
Fatal.
Genial. ¿Dónde está Chapo?
En Los Ángeles. Vuelve mañana.
¿Sabes que no he visto ni un solo mosquito desde que estoy aquí?
No necesitas una ciudad de mierda para hacer algo grande. Yo creo en ti.
Si hay un tío de 29 años con la mentalidad de uno de 12 en 100 metros a la redonda, me acuesto con él.
La Legión de la Águila, segle II després de Crist. Adaptació d'una novel·la juvenil de Rosemary Sutcliffe. Un legionari romà i el seu esclau celta emprenen una lluita per trobar la Legió Novena, que va desaparèixer 20 anys abans en alguna part del nord d'Escòcia i on es trobava el pare del legionari.
Nuestro nuevo centurión, Marco Áquila.
Cuarta corte de la Galia, segunda legión.
¿Es tu primer mando, señor?
Así es.
¿Preparados? ¡A mi orden!
¿Sabéis quién era su padre?
El hombre que perdió el águila de la novena.
Y además 5.000 hombres.
Es un mal augurio.
Dicen que el águila ha sido visto en el extremo norte.
Nadie sobrevive más allá del muro.
Un hombre solo puede hacerlo.
Es arriesgado.
Me llevaré a Esca.
Es un esclavo. Hace lo que hace porque está obligado.
Odio lo que representas.
Te cortaré el cuello en cuanto estéis solos.
Nada que declarar. Dia 1 de gener de 1993, data de la creació de l'Eurozona. Dos agents de duanes, un belga i un francès, s'enteren de que els seus llocs de treball a la frontera dels seus respectius països està a punt de desaparèixer. Per Rubén, el belga, la francofòbia és una tradició familiar. L'agent francès, Mathias Ducatel, és enemic declarat de Rubén i està secretament enamorat de la seva germana. Per sorpresa de tots, Mathias i Rubén obliden els seus problemes i decideixen treballar junts. Podran superar les seves dificultats?
Tengo todo el derecho cuando se trata de evitar una invasión de comequesos a mi país.
A tan pocas semanas de la nueva Europa, su celo antifrancés causa mal efecto.
¿Antifrancés? ¿Yo?
¡Ay, ay, ay!
No, soy el más francófilo de los belgas.
Le diré a tu hermano que se relaje.
¿Serás amable con él?
No podemos hablarnos bien, aunque solo sea una vez.
Vuelve a imitar a un belga y te desfiguro el careto, ¿lo pillas?
Ahora sí imito a un belga. Oye, sí, sí que sé, mira, cofre.
¡Gabacho de mierda!
Buscamos un voluntario para una brigada móvil experimental mixta.
¿Hombre, mujer?
Franco-belga.
Me ofrezco voluntario.
No, todo menos eso, jefe, por Dios.
Señores, al vehículo. A dar buen ejemplo para la Europa del mañana.
Notícies.
Comencem l'espai de notícies, una secció on es parlarà de rodatges, actors i tot tipus d'informacions actuals sobre el món del cinema. Aquesta setmana parlarem del Hobbit. Ha començat ja el rodatge del Hobbit, la prequela de la trilogia del Senyor dels Anells, després de superar mesos de continus retards, segons ha confirmat el director Peter Jackson. El director neozelandès ha confirmat que el repartiment, encapçalat per Martin Freeman com el Hobbit Bilbo Bolson i Ian McKellen com el Mac Gandalf, ha acabat amb els preparatius de la pel·lícula. Elijah Wood, Christopher Lee, Cate Blanchett i Orlando Bloom repetiran els mateixos papers que van fer en El Senyor dels Anells, guanyadora d'un total de 13 Oscars en les 3 entregues de la saga. Problemes de finançament, una vegada actors i una úlcera de Jackson van posar en perill la producció, que constarà de dues entregues amb un pressupost aproximat d'uns 500 milions de dòlars. A causa dels retards, el director mexicà de pel·lícules com El laberinto del fauno o Les dues de Hellboy, Guillermo del Toro, es va retirar el maig de 2010 de la coproducció de New Line Cinema i Metro-Goldwyn-Mayer, encara que va continuar la seva col·laboració en l'elaboració dels guions. A l'octubre de 2010, les productores van estar a punt d'emportar-se el rodatge a un altre país després dels problemes salarials amb els sindicats d'actors locals. Però el govern neozelandès va intervenir i va salvar el projecte. El Hobbit narra la història del Hobbit Bilbo Bolson, que juntament amb el Mac Gandalf i un grup de nans, viu una aventura a la recerca del tresor custodiat pel drac Smaug a la muntanya solitària. La trama transcorre a la Terra Mitjana descrita a la pel·lícula El Senyor dels Anells, el món creat per Tolkien. Està previst que la primera part arribi als nostres cinemes a mitjans del 2012.
Cine i curiositats.
Vinga, Joan, ha arribat el teu moment. De què ens parlaràs? Normalment ens explicaràs aquelles coses que no sabem els espectadors quan veiem una pel·lícula en quant a curiositats d'actors, rodatges, directors, mania...
Doncs mira, aprofitant que la setmana passada es va estrenar El Rito, he cregut convenient doncs, parlar de El Exorcista.
Una pel·lícula que va impactar molt en el seu temps, no?
Sí, clar, doncs parlem que fa 30 anys, quasi 40 ja d'aquesta pel·lícula
es
i...
Es patia molt pel tema exorcismes
i en aquell temps parlar d'això era una miqueta com estrany i raro. Bueno, tothom coneix l'apartament on passa tota la pel·lícula. Doncs aquell apartament va ser habitat una vegada per a l'autor, el de la novel·la, William Peter Blatty, mentre estava estudiant a la universitat a Georgetown. Va ser habitat per ell. Tothom recordarà el famós llit que no parava de moure's, amb la nena a sobre.
I tant que doncs, ho recordem.
Per realitzar els moviments es van tenir que construir 3 llits per separat, per Ostres. Tal de fer els 3 moviments que feia, cap endavant, cap endarrere, bueno, els moviments que feia. Després, la famosa baixada, que a la primera versió no es va incloure...
Que tenim tots al cap d'aquella
pel·lícula.
Sí,
en el muntatge, a la versió que es va treure no fa molts anys,
sí
que es va incloure aquesta escena, que era doncs, la nena baixant cap per baix, bueno, com si fos una aranya per les escales. La contorsionista que va realitzar aquesta famosa baixada va ser Linda Hager, també quan la nena gira el coll... 360 graus, que també impacta molt. El soroll que fa representar que són els ossos com giren, en veritat era un tècnic de càmera que estava davant d'un micròfon retorçant una billetera de pell per tal de simular el mateix soroll que farien els ossos. Parlant de sorolls, també, en algunes escenes de poc extrema, es va utilitzar el brunzit que produeixen les abelles per tal de crear un ambient doncs, de tensió, d'aconseguir que l'espectador estigués espantat, perquè el que sonava no era una melodia, era simplement un soroll que produïa això doncs, en l'espectador.
Intriga màxima en aquest
sentit. Sí, que aconseguia, clar, aconseguia que estigués en tensió i de cop i volta és quan et feia els ensurts. També, com a nota curiosa, el soroll del dimoni, quan deixa el cos de la nena posseïda, és en veritat els grunyits dels porcs abans d'una matança. Sí, això jo també quan ho vaig llegir va semblar una miqueta estrany, però sí, té tota la pinta de que sí ho
pensé. Aquesta pel·lícula és realment molt estranya.
Sí.
Té moltes coses rares.
Bueno, també a l'habitació de Regan hi ha un moment que els actors desprenen baf a causa de la temperatura que se suposa que hi ha en aquella habitació. Vale, doncs no eren efectes especials. Realment estaven a 40 graus sota zero.
Ostres.
En aquella habitació.
Llavors normal que estiguessin
que,
així.
Cada cert temps el set es tenia que netejar constantment perquè a causa de la humitat es formava neu en el sostre. I també que gràcies a això es va aconseguir que el baf fos autèntic. Per exemple, l'actriu Linda Blair, que és la que feia doncs, de nena,
sí,
només portava una camisa. I clar, no podia parar de moure's perquè la que es parés es congelava. I parlant seriosament, ara ve la part estranya d'aquesta pel·lícula, es va arribar a pensar que el film tenia com una maledicció, ja que abans de la seva estrena a la gran pantalla i pocs anys després van morir fins a 9 persones relacionades directament o indirectament amb la producció. L'actor Jim McGowan, que interpretava el capellà, el capellà gran, estem parlant, va morir al cap de 2 setmanes després de que rodés les seves escenes.
Durant el rodatge
sí,
o
durant
després,
i després
de l'estrena?
No, durant i després. Són 9 morts que van haver-hi durant i després. També l'actriu Vasiliki Miliaro, que feia de mare del capellà jove, va morir al cap de poc també, de quan es va estrenar. Sembla que va ser al cap d'un mes. El germà d'un integrant del film, el padrí de la mare protagonista, un vigilant nocturn del set, un membre de l'equip que s'encarregava de refrigerar l'habitació,
mare de Déu,
i el fill recent nascut d'un dels càmeres. Clar, tot això feia... Pues, que també era com el morbo, perquè la gent es deien per les notícies i també, clar, a l'estrena que hagués passat tot això i les persones que ho van viure segurament ja recordaran que als cinemes, a les sales, als teatres, la histèria que causava aquesta pel·lícula era molt gran i la gent no parava doncs, a cridar, es desmaiava, inclús hi havia ambulàncies esperant a les sales.
A les portes del cinema, què passava, no?
Hi havia gent amb crisis d'ansietat.
Doncs bé, moltes gràcies per la vostra col·laboració, Sergio i Joan. Espero que ho hagueu passat bé. I a vosaltres us esperem la setmana que ve, els dimarts a 2:15 i rematem els dijous a 9:00, aquí a Cinèfils en Acció. Adeu!